9 i 23 comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim avui a l'estudi Ramon Barnils amb nosaltres, Jordi Mulgó, Domènec Miquel i Bernat Picornell. Bon dia als tres.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir a compartir aquesta estona de tertúlia fins a les 10. Tractarem diversos temes d'actualitat i avui és gairebé impossible no començar parlant de la informació que publica el diari El Mundo, els papers originals de la comptabilitat B del Partit Popular. És un full escrit per les dues cares, suposadament, remarco això de suposadament, arrencat de la llibreta en què l'extresorer Lluís Bárcenas apuntava cada un dels moviments de la Caixa B que va servir presumptament per ingressar donacions d'empreses i pagar sobresous en negre a la cúpula del partit. El director d'aquest diari, Pedro J. Ramírez, ha informat que ahir mateix va lliurar a l'Audiència Nacional Espanyola un manuscrit original dels anomenats papers de Bárcenas. En aquests papers es mostren el pagament de sobresous a Mariano Rajoy als anys 97, 98 i 99, quan era ministre d'Aznar. Aquestes percepcions haurien vulnerat la llei d'incompatibilitats de 1995 que prohibia qualsevol ingrés extra, públic o privat, als membres del govern espanyol. Segons aquesta comptabilitat, també haurien cobrat sobres de forma il·legal al llavors secretari general del PP, Álvarez Cazcos, Rodrigo Rato, que era vicepresident econòmic, Mayor Oreja, ministre de l'Interior, i Javier Arenas, titular de Treball. Tot això també hem d'explicar que Maria Dolores de Cospedal, la secretària d'Organització del partit, ha negat que aquestes informacions siguin certes. A partir d'aquí els demanaria la seva opinió, que els sembla que, de cop i volta, doncs, a partir del diari El Mundo, el seu director escrigui aquest article diumenge que dona pas a l'entrega d'aquest suposat document a l'Audiència Nacional Espanyola. Qui vol començar?
Jo mateix, home, d'entrada el que publica el diari ve d'una reunió o d'una trobada, diguem, de 4 hores que diu que té amb l'exsecretari l'extresorer del PP, no? Per tant, d'entrada sembla que la informació ve d'una persona directament implicada i a mi aquestes coses doncs, m'acostumen a estranyar ben poc en el sentit de que en la situació en la que està l'extresorer prou me'n guardaria jo de començar a treure coses que fossin totalment falses, i segurament doncs hi ha part interessada, diguem, doncs acabar d'arrossegar doncs tot el Partit Popular per part d'en Bárcenas, però bueno, si explica tot això és perquè alguna cosa doncs a darrere hi haurà, no? I si la Cospedal doncs diu tan rotundament doncs que això és absolutament fals, bueno, clar, jo ho poso en dubte i en quarantena, això ja acabarà de sortir a la llum quan hagi de sortir, però en tot cas, si surten aquestes informacions és perquè alguna cosa de brut hi ha aquí al darrere.
Més opinions. Jordi?
Home, jo estic en la seva línia també, però jo diria que a nivell ciutadà ja és que els ciutadans estem ja fastiguejats de tot això, és que no se'n treu l'aigua clara, la justícia és molt lenta, ja ho sabem això, però és que, a més, tot són negatives, tot no és acceptar les coses. Jo no ho veig clar, jo vull dir, no és ja, és, bueno, això és una república bananera, és que ho entenc així.
Domènec.
Sí, en república bananera és una marca...
Monarquia, no, en aquest cas, seria?
Sí. No, és una marca comercial bastant extensa pels Estats Units, es diu república bananera,
De roba, no? És una cadena de roba. A més, és la cadena de roba. No, em sembla que és un cert prestigi més.
Sí.
Veus?
No, és que és curiós, en fi. Les que a vegades utilitzem les paraules així i llavors resulta que en altres llocs tenen altres sentits.
Potser una franquícia, ara, no? Aquí, vull dir.
Sí, amb sigles de partit o sense, vull dir, però bueno, és igual. No, jo penso que sí, que realment, vull dir, és el que deia el Bernat, si tu mantens una conversa de 4 hores amb un senyor que t'acaba donant un paper, cal creure que aquest paper, diguéssim, no és un paper fals, sinó que és un paper que... Ara, el que trobo més divertit és que sigui un paper arrencat d'una llibreta, no? Perquè, esclar, això vol dir que s'està destruint el document mare, no? I estàs parcel·lant, diguéssim, el document mare. I per una altra banda, és clar, això vol dir que malgrat tots els registres que va fer la policia, aquest document no el van trobar, no? Vull dir que, per tant, hi ha més documentació que encara té a les seves mans el senyor Bárcenas, no? I que el senyor Bárcenas aquests documents es pot utilitzar d'una manera o d'una altra, no?
Jo crec que està jugant una miqueta també el que fa Diego Torres, no? Entregar la història per fascicles i de cada setmana ens anirà traient una miqueta
d'aquesta història.
No, aquest senyor acabarà matant, vull dir, ara ell ja ha perdut, per tant, mentre ja no se sent protegit, per tant, traurà tot.
Per tant, arrosseguem el PP sencer.
Sí,
i...
sí. Això jo ho tinc claríssim, eh?
Malgrat tot, el Partit Popular continua negant les acusacions. Ja sé que no sortirà allà davant a admetre que això és cert, però vaja, l'estratègia ha estat tancar i blindar Mariano Rajoy.
Bueno, jo crec que, a més a més, l'estabilitat del govern espanyol està una mica en entredit, i a mi el que em preocupa de debò és aquest tarannà que està agafant doncs, l'estat espanyol amb els diferents governs doncs, que es van succeint. No? Tots els governs, bueno, els tres últims governs, diguem, doncs, han acabat de mala manera, un per l'11 de març, l'altre doncs, per accions anticipades, a veure si aquest doncs, tornem a encanar eleccions anticipades, etc. No? I per tant, doncs, entrem en una espiral doncs, de juguesca política doncs, que no és el que hauria d'imparar doncs, en un estat. No? Bueno.
A mi em crida molt l'atenció de que la reacció ha sigut immediata. És a dir, el dilluns ja es va començar i jo tinc la sensació, per les notícies que vas llegint i vas sentint, de que hi haurà una ofensiva explicant la negativa per part del PP. És a dir, tornem a posar més escombraries, més pols, més papers a sobre dels papers i d'aquesta manera a veure si convencen amb algú. Però és que a aquestes alçades és que intentar de convencer pensa que el partit no té cap responsabilitat és que ja és falta d'educació.
I a més a més quan hi ha veus dintre el propi partit com Esperanza Aguirre, la qual critica doncs, profundament doncs, certs comportaments doncs, de certs dirigents, de camps, de gent de la bona gent també del PP de les Illes Balears, etc. Per tant, no paren de sortir coses.
A mi hi ha una cosa que em grinyola, però, perquè el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Pablo Ruz, va rebutjar aquesta setmana citar a declarar com a testimoni l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, en aquesta causa de suposada comptabilitat B del Partit Popular. Diu que no queda acreditada la rellevància ni la pertinença del seu testimoni per aclarir els fets. I dic, home, aquest senyor és en el seu moment era el president del govern i màxim responsable del Partit Popular. No entenc aquest moviment de l'Audiència Nacional Espanyola per evitar citar-lo a declarar. No m'acaba de quadrar, vaja. Almenys des de la perspectiva d'algú que llegeix les notícies i veu que aquesta persona...
A nosaltres no ens quadra. Jo crec que a nivell judicial aquestes coses, aquests moviments ja s'acostuma a fer. Suposo que ara no està cridat. Si segueixen sortint doncs, documents, segurament l'acabaran cridant, però això és una miqueta en la línia també del cas d'Iñaki Urdangarín, no? Que es crida l'Infanta, no se la crida, no és pertinent. No, però sí, és claríssim, no? Que hauria de declarar. Bueno, però els jutges doncs, sempre van un pas, no sé si en darrere o al costat, en tot cas.
Sí, el que passa és que moltes vegades diguéssim no se la volen jugar perquè si la declaració no és en el moment oportú i no tenen tota la documentació, aleshores ja ha declarat i llavors no es poden permetre el luxe de perdre una jugada, no? I això de vegades és important, sí.
Aquestes coses la justícia a vegades ens costa d'entendre, però jo suposo que la justícia també a vegades es troba molt, molt lligada a peus i mans i no pot fer el que potser pensen que podrien fer, però vaja, és bueno, en fi.
De totes maneres, malgrat que evidentment no tenim la justícia que voldríem, m'agradaria saber què passaria si aquest cas es donés doncs, a algun altre país de la Unió Europea, estil Itàlia, etc. Per tant, en aquest sentit, bueno, potser encara ens estem sortint prou ben parats, o no acabarem sortint prou ben parats. La fiança imposada a Bárcenas, no sé si era 48 milions, o sigui, una barbaritat, bueno, en tot cas, com a mínim intenten almenys fer la seva feina i ja veurem si al final acaba a bon port i se l'acaba condemnant, si és cert doncs, que hi havia una comptabilitat bé al Partit Popular.
Algun comentari més sobre el tema?
Home, que la Cospedal cada vegada resulta més increïble. Exacte. Si és que mai ha resultat creïble, i cada vegada, diguéssim, jo penso que l'única cosa que fa és complicar la situació i precipitar la seva caiguda,
És que ahir la vaig veure, no sé si et refereixes a les declaracions que va fer, i quan va sortir, com estava davant dels mitjans, la veiem tensa, suposo que veient que, home, la situació cada vegada la va estrenyent més.
Jo crec que hauria de ser una mica intel·ligent, és una persona jove en quant a carrera política, diguem, i jo me'n guardaria prou, ja insisteixo, de dir certes coses en certs mitjans de comunicació, com veus que les coses s'estan complicant, però bueno, allà ella, diguem, i a veure com ho soluciona.
Jo crec que estava tensa per dues coses, perquè és que resulta que també hi ha rumors de que alguna cosa rara ha passat a Castilla-La Manxa.
Home, Rumors no, hi ha més que rumors.
Explica.
No, home, però a veure, vull dir, les intervencions del seu marit i de més, amb Caixa Castilla i tota aquesta sèrie de coses, etc. Vull dir, això és important. O, per exemple, la seva actuació en el moment aquell en què els hi treu el sou als diputats, però ella cobra 350.000 euros, vull dir, hòstia, vull dir, hi ha coses d'aquestes que no lliguen, no? Vull dir que, en fi... La senyora Cospedal està com bastant tocada perquè està dalt de la cúpula i la cúpula aquesta es defensa doncs, allò, els uns als altres de la manera com poden, no? Però llavors surt això en un moment en què et surt una Esperanza Aguirre que en un moment determinat doncs, ha quedat com una mica marginada d'aquesta cúpula i tot plegat i llavors ataca, no? I que...
sí. De fet, un exalcalde popular, en aquest cas a Toledo, haurà de declarar per una suposada comissió de 200.000 euros. Sortint temes de...
No, crec que pari, és a dir, repetidament aniran sortint coses d'aquestes, segur, en els propers mesos i qui sap anys.
De fet, ahir, el col·lectiu de hackers Anonymous va penjar a diversos servidors de descàrregues gratuïtes la suposada comptabilitat del PP des del 1990 fins al 2011. Clar, això sí que sí, són uns documents que s'ha de veure si són del cert, però vaja, ahir també corria per internet, com tot el que passa, no?, que hi ha com una doble via de comunicació, no?, dels mitjans més o menys tradicionals i el que és Twitter i Facebook. Escoltin, voldria parlar de la via santcugatenca d'aquest cap de setmana i també de la via catalana de l'11 de setembre. Si mirem a Sant Cugat, va haver-hi la participació de 2.500 persones en aquesta via que volia unir diversos punts de la ciutat, 700 més del que havia previst inicialment l'organització. Es va fer aquesta cadena humana, com dèiem, començava a Lluís Millet i arribava fins al monestir, l'encerclava i continuava per altres vies. Els organitzadors estan molt contents, diuen que han superat les seves expectatives i també instan ara la gent a participar a la via catalana de l'11 de setembre. No sé què els semblen aquest tipus d'iniciatives, si consideren que són necessàries per mantenir el procés obert o si el veuen com un acte més aviat festiu que vaja... si s'ha de tirar endavant el procés, s'ha de marcar una data i posar una pregunta i som-hi, endavant, en lloc de dedicar el temps a aquestes coses.
Home, d'entrada la prova aquesta que es va fer aquí a Sant Cugat el dissabte, jo crec que es plantejava com a prova, no? De fet, els diferents mitjans de comunicació a nivell nacional doncs, que ho van recollir, així ho deien, i per tant jo crec que està bé de cara a assegurar l'èxit de l'11 de setembre, doncs, anar provant a veure com s'ha de fer a nivell de gestió doncs, de gent, etc. I per tant, doncs, èxit i felicitar per tant doncs, l'Assemblea Nacional de Catalunya d'aquí a Sant Cugat, almenys per meva, i això no, doncs, no deixa de ser un pas més de cara a l'11 de setembre, que la gestió de la cadena humana, de la via catalana en global és molt i molt complexa i per tant doncs s'han d'anar fent proves d'aquestes, no? Jo crec que està bé per mantenir doncs, una miqueta la flama encesa. Jo crec que l'11 de setembre la societat catalana es tornarà a mobilitzar massivament i tornarem doncs, a tenir el procés plenament obert i per tant doncs, tindrem de setembre a desembre doncs, per marcar una data del referèndum i per tant doncs, poder ja agafar el camí definitiu doncs, cap a aquesta consulta doncs, que ha decidit quin és el nostre futur.
Sí, jo crec que el mateix, és dir, s'ha d'anar fent les proves, jo crec que és molt complicat el que s'ha posat en marxa. Esclar, anem agafant la consciència de que la cosa és complicada d'organitzar a manera que va passant el temps i et vas fent la idea de què és la via, no? I és que ha de ser, bueno, una organització, bueno, molt, molt complicada.
Sí, si falla alguna cosa...
I, a més, exacte, no pot fallar res. Hem de pensar que estarem al mig de carreteres nacionals, la gent s'ha de desplaçar, no es pot interrompre trànsits importants... Clar, totes aquestes coses, i a més, que és el màxim, és no deixar espais buits, a veure com ens ho muntem. Jo crec que això és una bona idea, primera per mantenir una mica la flama també, i bueno, i perquè l'organització sigui impecable i no hi hagi incidents, i és una cosa, des del meu punt de vista, i vaig agafant la consciència de que és molt complicada de fer.
Domènec, com ho veus tot plegat? Et convenç la iniciativa...
No, jo penso que la iniciativa que l'única cosa que demostra és de la desconfiança que hi ha envers els partits polítics, perquè si realment haguéssim d'arribar a la independència, diguéssim, a través dels partits polítics no caldria fer aquestes coses, i si calen fer aquestes coses és perquè manca una confiança total amb els partits polítics, tots
estan perdent.
Però va haver-hi més participació que mai a les últimes eleccions, no?
Sí, sí, més participació que mai, i mira quins resultats hi van haver-hi. Quina situació d'indecisió total, diguéssim, hi va haver-hi de més. A veure, jo penso que aquests actes són actes purament folclòrics, que això no ajuda, diguéssim, a tirar endavant, però el que sí que ajuda, diguéssim, és a crear consciència. I aleshores...
Home, sí que ajuda, la manifestació de setembre va ajudar definitivament a llançar el procés, no? O sigui, pot ser un altre cop, doncs, que...
Quin procés? El procés aquell de dir que dintre la legislatura intentarem fer la pregunta? Això és iniciar el procés?
Per mi el procés se'n diu procés d'independència. Per altra gent se'n diu procés, doncs, de determinació i de poder decidir d'una vegada per totes que és el que volem. No ens deixen des de Madrid, doncs, decidir quin és el nostre perfil dintre Espanya, per tant, decidir-lo nosaltres.
Sí, d'acord, però a veure, diguéssim, a mi el que m'agradava veure, diguéssim, és el dia que acabem formulant la pregunta, que és això. Aquest és el punt, diguéssim, dir, això ho farem tal dia i la pregunta serà aquesta. I això, allò com es diu a Castella, largo me lo fiáis. De moment, estem amb largo me lo fiáis.
Jo crec que la societat civil està passant per sobre dels partits polítics.
Sí. Claríssimament.
I aquest serà, si ha de ser l'èxit, serà aquest. Que la societat civil es torni a posar a davant. Perquè és que els partits, vulguem o no vulguem, tinguem les ideologies que tinguem, fa 3 anys que van quedant desautoritzats davant de les coses que passen. Vam començar amb la retallada de l'Estatut el 2010. Hi va haver la gran manifestació. No hi va haver ni reaccions. No hi ha un partit clar que tingui, que tiri endavant. És a dir, jo veig que durant un període d'uns 3 anys els partits és com si es desautoritzessin ells sols. És a dir, veure, com a ciutadà, jo desitjo un govern, si hem de fer coses endavant, un govern de concentració. És que és claríssim, i el que es queda fora és perquè vol quedar-se fora. Però és que aquí o tornem a tenir l'esperit de la transició que vam tenir de tirar endavant les coses, o els partits polítics van quedant enrere i la societat civil passa per davant.
Jo crec que no queden enrere, en tot cas queden al costat. Jo, per mi que hi ha dues coses, no? En primer lloc que ja no és que la societat civil passi per davant dels partits polítics, és que la societat civil passa per davant d'una classe dirigent, això ho diu Walter Serres, d'una classe dirigent molt més gran, no? Que implica, doncs, determinats mitjans de comunicació, determinats poders fàctics, etc. Per tant, no són només els partits polítics, perquè sovint tenim la tendència, doncs, a fixar-nos estrictament en els partits polítics, però, home, hi ha una sèrie, doncs, de mitjans de comunicació, doncs, que també juguen un paper important.
Però els partits tenen la responsabilitat d'interpretar el que la gent està demanant. I aquesta és la meva desqualificació, és dir, no són capaços, o no som capaços entre tots, perquè també som partits, no som capaços entre tots de posar-nos al costat d'una petició, que és claríssima. Hi ha una raó econòmica de crisi, hi ha una raó política
jo crec que hi ha uns quants partits polítics que estan bastant a favor, doncs, del que es va demanar el 11 de setembre passat, no? Que és la convocatòria d'un referèndum, i així s'està almenys intentant.
Però hi ha pressa.
Però
al
principi, abans del 31...
Ells no en tenen.
Però hi ha un calendari marcat. Abans del 30 de juny s'havia de marcar, doncs, s'havia de fer la petició formal, doncs, al govern espanyol de fer la consulta. Abans del 31 de desembre s'ha, doncs, de marcar una data i una pregunta clara. Bueno, veurem què passa, no?, d'aquí al desembre. Jo crec que tenim 5-6 mesos per endavant, i crec que està, doncs, sobre la taula. El més calent és a l'aigüera, però sobretot, doncs, això, no? Jo crec que tenim temps, i sobretot després de l'11 de setembre, si és un èxit, doncs encara s'accelerarà més el procés, i per tant, doncs, és qüestió, doncs, de tirar endavant, no? Si aconseguim convocar un referèndum pel primer semestre l'any vinent, haurem fet un dels processos més ràpids de la història. A Escòcia va plantejar fer un referèndum i se va aprovar fer un referèndum. No
18 de setembre de l'any que ve.
Sí, es fa el 18 de setembre, correcte, però vull dir que portem molt temps preparant-ho. Ostres, si nosaltres en un any, d'11 de setembre del 2012 a 11 de setembre del 2013, som capaços, hem estat capaços, doncs, de reformular el mapa polític català, i a més a més, al llarg dels següents 3 mesos es convoca un referèndum, haurem fet un procés i un tomb al país rapidíssim.
És un any que han començat a reaccionar, fa un any que van reaccionar, però és que fa 3 que estem perdent tot el Loremus. fa 3, des del juliol del 2010, 2011, 2012, que va ser la reacció ja, que ja la gent ja no aguantava. Però és que ja fa 3 anys, per això hi ha tanta pressa. És a dir, és que, bueno, junt amb això, ja no parlem de la política espanyola, que és totalment contrària a lo que aquí es pensa. Vull dir, imagina't tu si no ho sé, si hi ha pressa. Jo crec que hi ha pressa. I les coses, o sigui, tampoc es poden fer de pressa. Hi ha pressa, però no es poden fer de pressa. Amb una part també us podria donar la raó com a partits polítics i tal, de que, bueno, que les coses es van fent. Però és que, nois, és que... Noi, la societat civil
jo trobo molt positiu que la societat civil, és que és el que hauria de ser, que sigui la societat civil que realment marqui l'agenda política i digui, escolteu, nois, nosaltres hem arribat fins aquí, vosaltres seguiu-nos no, exacte. Però nosaltres ja estem farts. I crec que és molt positiu, molt cívic, doncs, que passi això. És cert el que deia el Domènec, bueno, que el fet que sigui la societat civil qui marqui l'agenda política és un pèl estrany, però al contrari, no? O sigui, té un component cívic, un component, doncs, de reflexió interna de país molt i molt important. No tots els països tenen la sort que tenim aquí, doncs, de sortir al carrer cada 3, cada 4 anys, que és el que fem nosaltres, i traiem un milió de persones al carrer.
Però de totes maneres, jo torno a insistir en el mateix, diguéssim, hi ha aquesta manifestació, surt la gent al carrer, etcètera, etcètera, després hi ha unes eleccions i després les eleccions, diguéssim, no queda ben reflectit això.
Segurament hi ha un problema. No queda tot el ben reflectit que es podria.
Tenim un problema.
Per què tenim un problema? En quin sentit? Per l'aritmètica, vols dir, simplement?
Sí, home, esclar, a veure, l'aritmètica que surt, diguéssim, de les eleccions no es correspon amb l'altre.
Però hi ha més diputats independentistes que mai. Ho dius en aquest sentit? O no t'acaben de quadrar les sumes? Perquè no, digue'm, Domènec, que encara si la gent ens veia des de casa,
És que hi ha partits que, a veure, que diguéssim, doncs, allò que diuen que són independentistes, però tu saps perfectament que no, vull dir, a veure, diguéssim, allò un partit que té la seu per aquí davant, diguéssim, doncs...
Aquí davant, home, carrer Còrsega, vols dir?
Sí. Aquí davant de la ràdio, doncs, home, a veure, vull dir que...
Convergència Democràtica.
Doncs, a veure... Doncs allò té un soci, per exemple, que, vull dir, a veure... Clar...
Sempre tornem al Durant, sempre totes les tertúlies...
No tornem al Durant, tornem a un partit. A veure, no és en Durant, és en Durant i és més gent, eh? I és més gent, i dintre Convergència passa exactament el mateix. A veure...
Però passa també dintre la CUP, i no per això diem que la CUP no és independentista, diguem, no? O sigui, clar, és a dir, sí, evidentment però... que tots els partits polítics tenen de més i de menys, però, ostres, jo haig de reconèixer...
Sí, però llavors, a veure, aquest és el problema, diguéssim, o sigui, el problema és el que diu, no, coi, ara resulta que tenim més independentistes que mai, però això ens pot portar amb un referèndum que l'acabem perdent, perquè, és clar, com que ens hem fet una idea, diguéssim, que no és l'idea real, doncs podem acabar-lo perdent.
Però una cosa són els diputats.
I en aquest sentit, penso que és bo, diguéssim, aquestes manifestacions populars i aquestes coses, que ajudin a crear consciència i que ajudin a veure que realment hi ha un moviment i que hi ha no sé què, i que veure, diguéssim, doncs, i que aquells que estan poc convençuts, doncs, es acabin de convèncer una mica més i tot plegat. Però a mi el referèndum, amb tota franquesa, diguéssim, em fa molta por, i ho he dit des del primer dia, vull dir, penso que acabarem com el Quebec.
Una mica, doncs, una mica em dones la raó en el sentit de que la societat civil ens donarà més confiança que els mateixos partits polítics.
Sí, però a veure, jo penso que, diguéssim, o sigui, que hi ha una part de la societat civil que va molt llançada i després hi ha una part que no va tan llançada. I aquesta part que no va tan llançada, doncs per desgràcia és majoria. I aquesta és una realitat, i això n'hem de ser-ne més o menys conscients. I el que hem de fer és molta més pedagogia i hem de treballar, diguéssim, les coses molt més.
Jo crec que ens
falta, eh?
Ens anirà bé o no ens anirà bé? Com el Quebec no acabarem. Estic convençut que si mai arribem a convocar un referèndum ja ens buscarem els mecanismes que faci falta, doncs, perquè l'estat espanyol no enviï gent a viure cap aquí i per tant inflint la borsa de vots contraris a la independència. Per tant, jo crec que s'està treballant en diferents comissions. Almenys això és el que es va sabent, no? Doncs quins han de ser els mecanismes, doncs, perquè la consulta vagi bé i sigui el màxim neta possible, i per tant jo confiaria, doncs, una miqueta, doncs, en aquesta feina, i confiem doncs, que vagi bé, no? Paral·lelament doncs, tenim tota la feina de la societat civil que ha de fer d'aquí a 11 de setembre doncs, per acabar de convèncer, i a més doncs, tenim doncs, una sèrie de feina que han de fer doncs, també els consistoris i que aquí Sant Cugat doncs, sembla doncs, que estan molt disposats a ajudar, no? I per tant doncs, també felicito l'Ajuntament d'aquí Sant Cugat, segons notícia doncs, que publicava ahir Cugat.cat, doncs, que en aquest ple de juliol doncs, presentarà una moció de suport a la Via Catalana. Bueno, jo crec que si tot el país s'hi volca, si les administracions doncs, s'hi volquen, doncs, bueno, tenim molt de procés guanyat. Per tant, hem de tirar des de tots els fronts i a nosaltres doncs, el que ens toca és tirar o des dels partits polítics o des de la societat civil. No? Jo crec que s'està fent bona feina i, per tant, no podem doncs, dubtar de que el procés anirà malament perquè ja hi haurà gent que dubti de que el procés anirà malament. Per tant, nosaltres confiem que anirà bé i per tant hem de treballar per això. El que no val és quedar-se a casa i dir bueno, no, és que potser el procés va malament, em fa por. Escolta, treballem i en tot cas el dia D més 1, si va malament, ja farem les reflexions que calgui, però en tot cas posem tota la carn a la graella.
Per ara la cadena humana de la Diada ja té 50.000 inscrits. Algunes zones cèntriques de Figueres, Girona, Mataró, Badalona, Barcelona i Tarragona ja estan plenes. I les assemblees locals de l'Assemblea Nacional continuen preparant assajos perquè tot estigui a punt l'11 de setembre.
Són 50.000 persones, però hi ha, és a dir, hi ha un gruix enorme de gent que no s'ha apuntat, que són la gent de les assemblees territorials locals, diguem, de l'Assemblea Nacional.
Que aniran a omplir els forats.
Que aniran a omplir, que ompliran autobusos i s'aniran a les Terres de l'Ebre doncs, a omplir carreteres. No? Que allà baix ja tenim un tram complex. Però en tot cas, tampoc no és tanta gent la que es necessita a priori.
Entre 400.000 i 500.000 persones.
Bueno, i és bastant de menys gent del que va anar l'11 de setembre passat. No? El problema que comentàvem abans és també doncs, un problema de mobilitat. Jo crec que la gestió doncs, de la mobilitat en aquest sentit haurà de ser molt curosa perquè bueno, tinc entès, em sembla que tanquen la carretera, la via, dues hores abans doncs, de 5 de la tarda, per tant, si haurà de ser abans, per tant, si vas al Delta de l'Ebre i surts d'aquí a Sant Cugat, haurà de sortir doncs, a primera hora del matí doncs, per trobar-te problemes i sobretot doncs, que no quedin forats lliures, no? Perquè l'estat espanyol anirà a gravar els forats lliures, evidentment.
Mm-hmm. Veurem com va. Des de Sant Cugat s'organitzaran diversos autocars. L'Assemblea Nacional ja ens ho va avançar aquest cap de setmana, tot i que encara no han volgut donar detalls i l'objectiu és, com dèiem, no? Cobrir algun d'aquests trams que puguin quedar buits a causa de la separació entre nuclis urbans. Escoltin,
de totes sí, maneres, de totes maneres, a veure, des d'un punt de vista polític, diguéssim, de l'estat espanyol, que quedin o no quedin trams lliures, això no té cap mena d'importància ni cap mena de transcendència. Diguéssim, o sigui, té molta més transcendència per nosaltres que per ells. Però bueno, és igual,
Però ells, ja saps, que tindran la càmera, si hi ha un foradet,
és
segur
igual.
Que hi és la càmera.
Això
ja,
no té cap mena d'importància política ni cap mena de transcendència política.
El que s'espera, sobretot, imatge internacional buscar ressò.
Però imagina't que no queda ni un sol forat lliure i que l'estat espanyol no té ni una sola imatge per mostrar forats lliures.
És perfecte, però diguéssim, tampoc no...
Clar, però a nivell internacional, és allò, el que diu el Pepe, jo crec que és el que es busca, si no
bueno,
hi ha ni un sol
ajuda,
forat.
Va ajudant, diguéssim, doncs, a crear una consciència, etc. Però vull dir...
Sí, començo que el 12 de setembre haurem relançat el procés. Jo crec que això és l'important. I és cert que si queda un quilòmetre lliure en alguna comarca de Catalunya, a nosaltres ens serà igual, l'estat espanyol en farà festa, diguem, però nosaltres seguirem endavant el procés, l'haurem rellençat igual, no? Però jo crec que l'important és, bueno, insisteixo, tota la feina que s'està fent des de la societat civil per rellençar el procés, cosa que crec bàsica.
De fet, avui el diari VilaWeb Digital diu que una possible data per a la consulta o referèndum seria el 14 de setembre del 2014. I dona diverses explicacions perquè seria correcte. Però vaja, en tot cas, voldria parlar amb vostès del PSC per tancar ja la tertúlia. Hem tingut aquesta declaració de Granada que s'ha elaborat aquest cap de setmana en què s'han trobat els diversos representants dels partits socialistes de l'estat espanyol. Els crítics catalans rebutgen que el text no inclogui la consulta ni reconegui Catalunya com a nació. I una part d'aquestes persones que no els acaba de convèncer aquest text constitueixen avui el Fòrum Cívic, un corrent intern que no està d'acord amb la línia que està seguint Pere Navarro. En paral·lel, tres apunts més, Rubalcaba accepta veure's amb Mas per explicar-li aquest model federal, federal, volíem dir. El PSOE respon a la invitació del president, que va ser un dels comentaris que va fer aquest cap de setmana, i el PP diu que la reforma és inacceptable i fruit de la pressió del PSC. Ho he resumit de manera molt sintètica, perquè tenim tot just 7 minuts. Voldria saber quina és la seva opinió sobre aquesta declaració de Granada. No acaba de convèncer?
A mi, sí, és això. És dir, jo crec que arriba tard, i el que, o el treball que han pogut fer, crec que és massa curt. És dir, no hi ha ni reconegudes coses que ja teníem reconegudes en plena transició.
I que el PSC havia votat a favor.
I havia votat a favor i havia estat... És que crec que és un pas massa curt. No, i a més, a darrere no s'hi veu una intenció clara de tirar les coses endavant de cara al federalisme. Al tanto, el federalisme necessita dos com a mínim, i continuem a l'altra banda sense tenir ningú, ni de dretes, ni d'esquerres, ni de centre, ni ningú. O sigui, no ens podem federar si a l'altra banda no es volen, i aquí és, jo el veig curt.
Ahir sentia la Marina Geli, no?, que l'entrevistaven en motiu d'aquest fòrum que em sembla que presenten avui, i deia que l'any 95 el PSC ja portava la reforma de la Constitució en el seu programa electoral. Jo crec que el PSC té clarament un problema de credibilitat, no?, una mica en la línia del que parlàvem abans de Partit Popular, i que surt doncs, segons quin dirigent i diu una cosa que no te la creu, no hi ha per on agafar-la, i ahir o abans d'ahir surt el senyor Lucena i diu que el pacte del qual arribat amb el PSOE portarà més beneficis que la independència mateixa. I clar, quan tu llegeixes això i no s'ho creu ni Déu, perdó, tenen un greu problema de credibilitat.
És que, diguéssim, jo vaig trobar molt significatives les declaracions de Pere Navarra, no?, perquè deia que es va a un model de caire federal,
exacte,
no?
Sí.
I diu, què vol dir de caire? A veure, diguéssim, o és federal o no és federal, i diu, però què vol dir de caire federal, no? És que és clar, i a més és divertit perquè el PSOE, que el comitè aquest central es continua dient el comitè federal, diguéssim, del PSOE, però que la paraula federal és com si li poguessin dir il·lustríssim, o haguéssim pogut dir una altra paraula d'aquest, és a dir, l'han buidat totalment de contingut i no té cap significat.
Encara no ha sortit cap dirigent de l'Espanya federal, diguem, del PSOE, però el dia que surti el senyor Ibarra a fer qualsevol declaració o qualsevol altre dirigent i t'esmunti el que hi hagi, clar, el senyor Pere Navarro dirà que no, que ells que ja segueixen treballant, i que fa uns mesos doncs, el senyor Rubalcaba no volia ni sentir parlar d'un projecte federal, i ara ja sí. Bueno, ja s'ho faran, les properes eleccions ja s'ho trobaran.
Sí.
Però mentrestant tenen tots aquests moviments interns, que són de gent que durant molts anys ha estat al PSC, que també, home, Navarro els deia ahir, home, jo he aconseguit potser més del que vau aconseguir vosaltres en el vostre moment, perquè Nadal, Tura, Geli, Ernest Maragall ha marxat, però en el seu moment també era molt crític, eren persones que havien manat, o representava que manaven molt, i tampoc, vaja, jo no recordo tant catalanistes com ara, no ho sé, no... Que és una de les dels retrets que li fa Pere Navarro en aquest grup de discurs.
Sí,
que diuen.
A mi m'agradaria fer un anàlisi amb tranquil·litat i fer la comparança entre l'últim estatut que vam aprovar i les propostes que hem fet. I estic convençut de que hi havia molt més marge en l'estatut que ens van retallar que no en les propostes noves que hem fet.
El que ens van retallar i el que vam aprovar aquí al Parlament de Catalunya el 30 de setembre.
Exactament. És l'últim estatut. Jo crec que hi havia moltes més possibilitats en allà, i pensem-ho, és cert, ho va redactar un govern d'esquerres amb el PSC a davant.
I ho va retallar, i li va passar al ribot un govern d'esquerres.
Exacte.
Domènec, un comentari més sobre aquest col·lectiu de discurs del PSC? Dic discurs perquè és la paraula que s'ha fet servir avui als mitjans, no és que m'agradi etiquetar des de la meva...
Sí, a veure, jo en tot cas diguéssim discrepo d'en Pere Navarro amb això que diu que no s'havia aconseguit coses, perquè en el moment en què el Pasqual Maragall, diguéssim, es tira endavant el projecte aquest d'estatut, home, el projecte aquest d'estatut tenia unes ambicions importants, El que passa és que de vegades també tendim a una reglamentació excessiva, no? I, bueno, ja sé que enfront de l'estat espanyol potser no hi havia una altra solució, no? Però i que podia haver sigut una cosa com més sintètica i no entrar, diguéssim, tant en detalls i demés, perquè en el moment en què entres en els detalls llavors és quan es pot retallar molt més, no? Que és el que finalment, diguéssim, acaba passant, no? Llavors això ho tallo per aquí, això ho tallo per allà, etc. No? I li faltava potser una mica més de contingut de principis.
Pot ser.
Jo, jo el que demanaria una mica a la gent, bueno, aquestes determinades persones doncs, que es constitueixen en corrent crític, un fòrum o com li vulguin dir, és que realment doncs, intentem fer un pas endavant, no? És evident doncs, que estan ara mateix en minoria dintre el PSC, però si realment creuen una determinada sèrie de coses, bueno, doncs, que realment se signifiquin, no? Que està molt bé anar fent xerradetes a l'Ateneu Barcelonès, però que hi ha més enllà d'això, no? Hi ha una sèrie de gent executiva del PSC, doncs, home, doncs, que apretin, no?
Sí, però això, a veure, això és el mateix, diguéssim, doncs, a veure, hi ha les declaracions de renta, tu has de fer, diguéssim, una consulta, truques a l'Agència Tributària Catalana, que segons va explicar un senyor que es diu Mas, és l'inici de la creació d'estructures d'estat i de més, i aleshores tu fas la pregunta i la senyoreta aquí a l'altra banda diu, miri, escolti'm, això sap què? Truqui a Madrid que li solucionaran millor. I això t'esvera una mica, eh? Perquè si aquestes són les estructures d'estat que estem creant, malament anem, eh? I si hem d'acabar trucant a Madrid, és això. Quan sí que vaig trucar a Madrid, vaig parlar amb 5 persones, cap de les quals em va solucionar, diguéssim, el problema. I em va dir, esclar, això no hi havíem pensat. Ah, doncs, fantàstic, eh? Doncs, fantàstic.
Vostès cobren per això.
Clar, sí, fantàstic, eh? Perquè, esclar, llavors jo no tinc la culpa, eh?
Escolti, no hem de deixar aquí perquè ara ja bé són les 10. Jordi Molgó, Domènec Miquel i Bernat Picornell, moltíssimes gràcies per haver vingut a aquesta tertúlia. En tot cas, la temporada que ve ja tindrem més temps de xerrar. Molt bon dia als tres.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.